Mamá, sota l'ombra d'un arbre, no queden núvols que em vinguin a veure. Passa la tarda pensant-te. Però quan m'arriba la teva notificació, somric com un tonto que no té perdó. I de sobte tot són risses, alegries i les penes, l'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes. I de sobte...
10 i 32, tenim allò mitja tertúlia a l'universitat, mitja tertúlia a París, perquè en Martí li haurem de dir, Martí has marxat a París, ha caigut el govern, en fi, però bueno, la vida és així, te'n vas a fer un Erasmus a París i passen coses a París, com sempre, i altres que tornen. Xavi,
bon dia,
ben retrobat,
hem tornat.
Mario,
bon dia.
Li preguntàvem a en Mario, punt de marxar a Vilafranca?
A punt.
Bé, no dic marxar a Vilafranca com qui marxa d'allò, i al cap i a la fi són 20 quilòmetres. Però sí que et preguntava, això serà una mica llarg? I en Mario ens deia, no, el recorregut és curt.
Bé, per qui no sàpiga, estem parlant de la processó extraordinària pel 325è aniversari de l'arribada de les relíquies de Sant Fèlix, que de Sitges hi anem tant cerculets com pastorets, i sí, un recorregut que en principi són pocs carrers, però clar...
I és que són el... 5 carrers, eh?
Clar, però és tot el seguici de Vilafranca, excepte els pastorets de Vilafranca, que tenen una altra sortida a Alemanya, em sembla, i després totes les colles convidades, que, doncs això, cerculets i pastorets de Sitges, i em sembla que 10 o 12 colles
sí,
més.
Sí.
Serà
tot
un...
Robafaves, vull dir, aquí hi ha mitja humanitat a Vilafranca, sí. Eh? Oh, d'això. Només és la cercavila i ja està. Després...
Per part nostra, després per part hi ha vostra, tots els actes que s'han fet i que això és la cloenda. Però sí, serà un moment molt, molt especial.
Està clar, perquè hi heu anat mai a Vilafranca amb els cerculets?
No, que jo sàpiga, ni com a ballador ni com
ni
a
com a ballador, ni com a... Tant és un moment bonic, suposo, eh? Quan ho veu saber? Quan us ho van dir?
Doncs més o menys diria que pel maig o juny ja ens van avisar.
D'acord. Per tant, una sortida maca al costat dels pastorets. No sé si, com a la cercavila d'aquí, anireu més o menys junts?
No, sembla que anem separats.
D'acord.
M'he de mirar encara... Ja me'l vaig mirar i vaig veure que anàvem separats, però no recordo qui tenim davant ni darrere.
D'acord, però és a dir, no anireu un darrere l'altre, no. Sinó que separats. Què, la festa major?
Molt bé. Com sempre.
Com sempre. Sí. Des d'aquesta posició de... Òbviament.
Sí.
Bueno.
Però molt maca.
Sí?
Hem d'estar orgullosos. Vull dir... Sí, després sents parlar d'altres festes majors i...
Mira. Sembla que és el primer que li hem escoltat ara, aquesta frase. Hem d'estar orgullosos.
I tant. Sempre estem parlant del que surt malament. Hem de parlar de les coses que surten bé. I com a resultat final, no sé... potser no estic sent ara molt crític o potser no m'estan venint les coses negatives, però hem d'estar orgullosos.
O potser hi ha algú que ha de dir... Escolta'm, vale, ja de...
Sí, però ja no de festa major, en general de tot. Hem d'estar orgullosos de la cultura que tenim a la nostra vila i després d'això, d'un any de poviatge, no sé, encara n'ets més conscient.
És el que anava a preguntar. T'ets més conscient de tot el que s'arriba a fer.
Sí, i sobretot de la implicació popular, que ja no és de Sitges només, de Catalunya com a concepte, arreplegat l'associacionisme com una xarxa, és això, la comparativa aquesta de la indústria tèxtil de Catalunya de sempre, amb aquest teixit que fem els propis catalans per tirar endavant aquesta cultura tan maca.
Com que la nit de les Pulles i els Hereus és el 19, has donat voltes per molts llocs aquest any?
No gaires. M'hagués agradat més, però el que he vist m'ha agradat bastant.
On has anat? Algun...
He anat a... El que més m'ha agradat va ser Ripoll, que fan el casament tradicional a pagès. No sé si aquest és el nom concret, però celebren cada any un casament a l'estil tradicional català. Tot el poble es vesteix d'això, amb roba tradicional catalana.
D'acord.
Es fan altres...
És una representació tradicional, és a dir, no és un casament de veritat.
Normalment, pel que ens van explicar, és una representació. Per aquest any donava la casualitat de que s'ho farien persones que realment es volien casar.
Ah,
com a qüestió excepcional, i va ser molt maco. O sigui, recomano com a públic també poder participar, i és més, diria que si teniu roba tradicional com pobilles antigues o...
I aleshores què? Es demana al públic o la representació és...
El públic, en el cas del pobillatge, fa un cercavila, acompanyant el nuvi fins a Santa Maria de Ripoll.
Mort de Déu!
I allà es fa un casament... amb totes, vull dir,
i en aquest cas el que vas veure era una cerimònia de debò.
De debò, sí, sí. Després haurien d'anar a fer els papers o abans ja els tindrien fets.
Però és a dir, una parella es casava.
Una parella es casava.
I a darrere tenia tota aquesta...
Un seguici de més de 100 persones, més de 200 persones, potser. Una barbaritat. I mentrestant, en paral·lel es fa el concurs d'esquilament d'ovella. I tota la celebració... El millor de la celebració...
Sí.
El càtering. Unes coques d'aquestes sí, contundents... amb llonganissa de la bona, de la gran, bona. De l'ample.
Això vol dir que has provat molt càtering, eh, pel món?
En general, sí.
Sí.
En general,
on sí. Has menjat més bé, és Ripoll?
Sí.
Sí.
El menjar que van fer, no. El que van organitzar, no.
No, però aquest paral·lel, sí.
Sí, en general no es menja gaire bé, en qüestions de pobillatge, eh, fora.
No, no es menja gaire bé, suposo, perquè són menjars per molta
sí,
gent.
Sí, el típic plat de plàstic amb patates a compartir, clar. La Fanta que es cau sobre les estovalles de paper... I anem sumant.
En Mario riu perquè també ho ha viscut, això.
Sí, clar, jo no, en el meu cas no vaig fer cap sortida fora de Sitges.
Clar, però... perquè em va tocar l'any d'això.
Sí. I he de dir, l'esmorzar Camp d'Àsens,
ah,
el millor, en diferència que he menjat durant tot l'any de pobillatge.
Ja voldria... És això, hem d'estar orgullosos de la cultura que tenim, perquè la cultura del menjar segueix sent cultura. I menjar-te un bon plat de carn a la brasa amb pa de pagès, tal... És que... La gent que no hagi anat mai a Camp d'Àsens, perquè tinc constància de que hi ha molta gent que no hi coneix d'aquesta celebració
no,
ben bé.
I més de la vostra generació.
Clar, convido a que aneu. No molta gent, no cal que aneu en massa, perquè si no ens quedarem sense carn. No, no, s'ha de compartir. És molt maco i està molt
bo. I havies anat a Camp d'Àsens abans?
No, no, no,
no.
Era el primer cop.
És a dir, aquest any has anat a Camp d'Àsens
sí, sí.
I és el primer cop que anaves a Camp d'Àsens.
Sí, sí.
I l'esmorzar dels Amics del Garraf et va tombar.
Sí, sí. Tant que em vaig comprar la samarreta d'Amics del Garraf. Sí, sí. La podrien canviar per, no sé, una costella o...
Ja, també, no, hi ha un margalló que, sí, que sí, també, sí. També està bé.
Però que si posen un plat de carn a la brasa a la
també,
samarreta...
També t'està bé. Vaja, que sí, et van guanyar allà, eh?
Em van comprar,
perfectament.
Sí, sí.
El millor que t'ha passat aquest any?
El millor? Compartir els espais que eren de la meva entitat en concret. Això t'omple d'orgull, d'estar tota la vida participant. Vaig estar a capgrossos infantils i porto molts anys, potser, des dels 6 o 7 amb els Gegants de Montornès i arribar al punt de poder representar a tanta gent. O sigui, la foto de la grupa que es va presentar, aquella que surten tants balladors i tota la gent que es queda fora d'aquesta foto, és increïble per pensar que durant un any t'han donat l'oportunitat de representar a tota aquesta gent i sobretot tot aquest treball. Hi ha una massa simbòlica de contingut, de capes, d'aquesta qüestió que cal posar en valor.
El que més t'ha sorprès aquest any?
Això, la quantitat de
la
gent
quantitat
i de treball.
De
sí, sí.
D'acord. És... No n'eres conscient?
Sí, al final quan estàs... Bueno, jo no
però clar, és
com
veritat
cap de
que
colla...
quan un exerceixeu pobillatge és una altra història, sí. Perquè llavors ho veu tot des d'una perspectiva diferent.
Clar, no? Podria posar en valor moltes qüestions de Sitges en general, però en principi el que més em sorprèn és que el que tinc a casa nostra, com diem sempre,
sí, sí.
És impressionant. Sí. Sí, sí, és una feina que és molt maca i que t'omple d'orgull, que després de tot l'esforç de tot l'any val la pena... consolidant una festa o per això, hem d'estar orgullosos.
El que menys t'ha agradat aquest any?
Jo crec que...
Que tothom ho sap.
Sí, jo crec que ja s'ha parlat prou i que ja podem tancar aquest tema, però sí. Sí, sí. Ha sigut un any complicat i que ho hem passat bastant malament. Molt malament.
Millor ara?
Bueno, que calen tancar ferides, però... Però deixem-ho. Això és una qüestió que...
Que forma part
ja s'ha parlat... Els punts de vista s'han exposat de la millor o de la pitjor manera, però estan a l'aire. Qui vulgui sentir les dues parts que la senti i qui no, però ja s'ha parlat.
Alguns deien una cosa molt bona amb això, i és que ens sembla que també és veritat, eh? per tots ells que diuen oh, és que passen unes coses que no sé què. Passa com a la vida, que hi ha èpoques de la vida en què els grups se venen millor i hi ha èpoques en què passen altres coses, és a dir, passen coses... I no sempre tot ha de ser de color de rosa i a vegades hi ha situacions que posen la gent una miqueta a prova en general, no? Vull dir, ara per què ha passat això o a la vida per què em passarà una altra cosa amb gent amb qui comparteixes activitats. En qualsevol cas, tot plegat es tancarà el dia 19.
Sí, sí, sí. i esperem que de la millor manera. Home, al final tenim un sopar,
clar que sí, només faltaria.
Un sopar ben maco, no, i ben faltaria, bo. Jo he vist el menú i pinta bé.
Amb l'elecció de la pubilla i l'hereu d'aquest sí. 2025, és a dir, els qui us tocarà, òbviament, aquesta representació per tot arreu de Catalunya i a veure què. Has hagut de parlar molt o no? Molts discursos o fora dels que es van fer aquí?
Fora dels que s'han fet aquí, he parlat més per tota la problemàtica que hi ha hagut, que no pas per
altra cosa.
Sí, és una pena que al final el pubillatge, i jo crec que el Mario també, des del seu del que a ell li pertoca, estarem d'acord que és una tradició amb molt baixa representativitat, i sent joves amb un punt de vista diferent, potser per dir-ho d'alguna manera, no se'ns dona l'oportunitat suficient d'expressar aquestes opinions, aquestes inquietuds.
Ho heu dit sempre, l'any passat ho van dir en el discurs, la Vinyet, me'n recordo que ho va fer valer, que els joves, que la postura, l'actitud, les reflexions dels joves es tinguin més en compte o molt més en compte.
També és veritat que he participat en moltes activitats que s'han anat proposant, suposo, arrel d'haver sortit com a hereu de Sitges, gent de l'Ajuntament, de coses que m'han preguntat, i n'estic molt orgullós. Jo ja participava quan era petit en el Consell d'Infants i vaig ser representant de Sitges al Consell d'Infants, diguem, de Catalunya i d'Adolescents durant 8 anys, i això m'ha donat molta oportunitat a parlar.
Esclar, més d'un dirà, què vol dir això de tenir-vos en compte? Perquè ho explico d'una forma molt barruera, Els de dalt han d'escoltar els de baix, o els de baix s'han de fer valer perquè els de dalt els escoltin?
No hauria de ser tan difícil, no hauríem d'estar lluitant perquè se'ns escoltés tota l'estona. Jo crec que és una qüestió no només d'escoltar, de que les persones que tenen la capacitat material de...
d'executar coses.
Exacte. Materialitzessin en la manera del possible tot allò que sigui factible i que sigui coherent del que reclama. Si és una opinió popular molt demanada, molt...
Sí.
No sé, la materialització, el veure, el fer tangible totes aquelles opinions, totes aquelles inquietuds, és al final el que és escoltar, diria jo.
Esclar, als joves els agrada aquests Sitges?
Quins Sitges?
Bé, el mateix del qual ens en podem enorgullir, d'aquest teixit social que no sé què.
Sí, jo crec que són dues coses que no són incompatibles, el fet d'enorgullir-se del teixit associatiu que tenim aquí a la vila i de preocupar-se per el futur d'aquest teixit associatiu i de com el pot afectar, doncs, tot el que hem anat parlant al llarg d'aquest estiu, i que tampoc no tornarem a repetir, però tot el que és el futur que ens espera amb la gentrificació, que és bastant, bastant negre, en la meva opinió.
Però això probablement preocupa els joves i preocupa també altres col·lectius més enllà dels joves.
Totalment. El que passa és que també els joves tenim, crec, la dificultat d'entrar a la vida, i aquesta i això genera, crec, una incompatibilitat amb el fet de entrar en els discursos, entrar en les discussions. Aleshores,
pues sí, encara hi ha una mena de jerarquització de...
Clar, també és veritat que, no sé, en el món adult, ja quan ja tens feina, ja tens potser un lloc on viure, també tens la dificultat, tens el dia a dia i tampoc tens temps per participar-hi en aquestes discussions. I suposo que això genera una certa també tranquil·litat de pensar... d'això s'està encarregant una altra persona, però, però no sempre està passant.
No sempre està passant que algú s'encarregui de les coses i que sàpiga exactament què cal fer en tot moment.
I al final, com a jove, amb el tema de l'habitatge, per exemple, amb tots els discursos que sents i amb amb les coses que són evidents, que no hi ha lloc, no és impossible trobar un lloc amb un lloc, digne on viure... i donar una mica la sensació d'haver de jugar un joc on ja d'entrada parteixes amb un desavantatge brutal. És a dir, si la partida ja la tens perduda només començar, quina és la gràcia? Llavors crec que aquesta és una mica la visió que tenim, de dir, bueno, és que si ja sabem que d'entrada ho tindrem molt, molt complicat, no sé com podem ser optimistes amb això.
Clar, no és cap consol, però si us digués, bé, segurament la setmana passada li preguntàvem a Martí, bé, a París com has trobat un apartament? Si això és un, no sé si diu, un problema mundial?
Segurament, el que cal...
Que segurament tampoc és mundial, però és a dir, que afecta a moltes, sí, a moltes capitals de referència, mm, siguin europees, siguin on siguin, americanes, que es troben en aquesta situació en què hi ha una part de la societat gran que no pot accedir a quelcom que és un dret. Un dret que està, diguem-ne, a tots els textos, que és un pis.
Al final és una necessitat haver-se d'organitzar. Jo, en el que a mi em pertoca, participo en les assemblees de la meva universitat per poder fer front a aquestes, no sé, injustícies o qüestions preocupants, i m'agradaria entrar com a organitzar-me també dins de Sitges per poder, perquè hi ha, existeixen estructures d'assemblea que tracten de parlar, mm-hmm, solucions, perquè al final els problemes van de solucions.
Aquest és el problema que més preocupa? Que més la vivenda, el tenir un feina, vivenda?
No sé si el que més, però un dels que més.
Un dels que més.
Tot és consecutiu. Si la feina no és digna, no podràs tenir un sou digne, no, i amb el sou digne
no podràs
una pagar un habitatge. Bé. Sí, sí. I el cost de vida i les oportunitats. Tot plegat, també molta gent té la dificultat de trobar de la seva feina en el seu propi entorn on ha crescut. Aleshores, haver d'integrar-te, conèixer un altre espai, perquè la situació t'ha portat a fugir, sí, per una qüestió d'això, sí, de vocació. Sí, tu vols dedicar-te a una cosa i no pots. No sé. Jo encara no m'he afrontat això. No sé, Mario, sí, com tens?
No, i quantes vegades un es pot plantejar com s'arregla això?
Clar.
I aquí hem arribat.
Hem arribat al final. Sí, eh? Sí. Que és quan hem de buscar les solucions, sí, eh? Cal parlar molt, cal trobar això, solucions, perquè si no fem recaixar-nos.
Perquè la queixa la tenim i l'evidència, sí, és la que és, però la forma de resoldre això,
clar,
ja és una altra.
Els de baix ens podem queixar molt, però si els de dalt, que són els que han de fer la feina, no la fan, tampoc no...
T'ha quedat molt gràfic això, dels de baix i dels de dalt. Sí, sí. Aquesta visió dels de dalt continua sent una visió més aviat negativa que positiva.
Sempre hem de pensar també que la gent de dalt tampoc pot fer trucs de màgia. Es regeixen per unes estructures que els de molt a dalt sí que poden trencar, però els que estan a dalt només... tenen poca flexibilitat, i si en tenen poca, nosaltres menys.
Sí, sí, al final parlo de governs ja a nivell, sí, autonòmic, estatal. Vull dir, entenc que, per exemple, un ajuntament arriba a les competències que arriba, i hi ha moltes coses que és que no vulguin, és que potser directament no poden o no els deixen, mm-hmm, fer.
Perquè aquí s'escoltés més als joves, què hauria de passar?
Trobo que els espais d'això, de participació, en el cas del Consell d'Infants, quan jo participava, i entenc que segueix sent així, té una participació positiva i que extreu un projecte al final de l'any, que sovint es materialitza, sovint, per no dir sempre que es pot. Aleshores, això, portar-ho amb joves, amb adolescents, que de fet crec que ha existit, existeix el Consell de Joves,
sí,
el d'Adolescents també, de fet.
Però costa, eh?
Clar, costa, perquè la participació cada cop... La virtut del Consell d'Infants és que, en certa manera, és obligat. Perquè totes les escoles han de treure representants.
I sí.
I és molt maco, també. Però en el d'adolescents ja requereixes de gent que està molt ocupada, que no pensa que sigui un hobby.
No, ho senti, perquè potser a través de les xarxes hom s'adona de moltes preocupacions que poden tenir els joves i que exposen a través de les xarxes, però després, a l'hora de manifestar en determinats fòrums, físicament, cara a cara, en un espai determinat, davant de no sé qui, això costa més.
Clar, no deixen de ser discussions les xarxes. També és un punt de trobada d'opinions en les quals, bueno, de la millor o de la pitjor manera també estan exposades. I no sovint de la millor, eh? Però sí, és com una bústia a recollir de...
Però per això us ho dic, que quan us referiu a que bé que es tingui més en compte el posicionament dels joves, com se'l pot tenir més en compte, si costa tant també?
En el primer lloc hem d'estar més presents nosaltres.
Exacte.
Per intenció. Sí, sí.
Exacte, per aquella, no sé si dir, no? Una responsabilitat, però aquell paper que els joves han de poder exercir, no?
Difícil. Nosaltres... participàvem abans a Ràdio Vinyet i d'aquella manera podíem parlar de l'actualitat que nosaltres ens afectava.
Sí, més directe, eh?
I bueno, per coses de la vida al final no hem pogut seguir, perquè teníem vida, però com a projecte era una de les maneres que teníem d'exposar les nostres necessitats i estàvem presents, per exemple, en el debat jove que es feia prèvia a les eleccions municipals, sí. I això donava un punt de vista amb preocupacions tangibles per nosaltres.
Amb molt de sí, públic sí. En aquells debats i molt interès per tots aquells que hi van anar, no? Uh-huh. No sé si allò de que tothom necessita una mica que li portin el menú sí. Fet a taula i costa més allò, lluitar una mica per organitzar.
Home, clar, jo perquè l'últim any ho vaig viure, però des de dins com a moderador, així que tampoc no sabria dir com es va viure des de fora. Però, per exemple, comentàvem abans el cas del pubillatge i preguntàvem, sí. Ostres, com es pot donar més veu al pubillatge, com per es exemple. Pot tenir més en compte, perquè al final la visió que es té del pubillatge a vegades és de simples floreros que estan allà i que no poden fer res més que estar allà, fer acte de presència i estar calladets sense moure's i sense allà. Ja no torno a entrar en el debat que ja vam comentar sí, fa temps, sí. Si han de poder ballar o no, que sempre s'ha fet i que ara ja no es deixa, però no hi tornarem a entrar, rebateixo.
Sí que és cert, i faig un apunt aquí, enmig del que diu en Mario, mai com fins ara el pubillatge ha parlat tant en públic. Perquè servidor que ha viscut el pubillatge des que és a la ràdio i parlo de fa més de 30 anys, mai pubilles i hereus han exposat públicament en discursos com els que es van poder escoltar l'any passat o els anteriors posicionaments, reflexions en veu alta. Clar, abans encara era més residual, diguem-ne, l'expressió pública de la pubilla i de l'hereu, eh?
Però clar, sempre com han parlat han fet això en els moments que els han deixat en discursos sí. Molt marcats de dir, sí. La nit de pubillatge, per exemple, les entrevistes que se'ls han fet aquí en altres mitjans, però vull dir, ja més enllà del pubillatge, crec que és una cosa extrapolable el fet
absolutament.
De dir, sí, tenim en compte els joves, els tenim aquí, i ja si de cas algun dia els hi preguntarem alguna cosa quan ens vagi bé.
Sí.
I que sovint les preguntes, per exemple, ara estava parlant dels diferents mitjans on s'entrevisten els participants del pubillatge de cada any, a vegades aquestes preguntes, com les presentacions que s'estan fent de Foment, són una mica més de curiositat, de quin és el teu llibre preferit, quina és la teva cançó preferida, i és molt maco per poder visualitzar una mica l'aura d'aquella persona.
Sí, la personalitat de cadascú.
Però a vegades, com les preguntes que es fan en el propi examen, seria interessant que es poguessin exposar, perquè, com veus, Sitges d'aquí 10 anys, és interessant veure com cadascun dels representants de les entitats ho veuen, dependentment de que en aquell moment no estan representant la seva entitat, estan
d'acord.
Parlant per ells mateixos.
D'acord.
Però...
És a dir, vols dir preguntes obertes més o menys al posicionament personal de cadascú, més enllà del que t'agrada, del que no t'agrada... Del
clar,
que
generar aquell espai de preguntes a que tothom pugui saber quina és l'opinió, independentment de que puguis compartir-la més o menys,
però
és interessant de donar aquest punt d'esperança de que els joves també tenen opinions, conviccions, i que les tenen des de que tenen 17-18 anys, que és quan comença el pubillatge, i que abans també, molta gent, però a vegades es pensa que nosaltres tampoc.
És que segurament a més d'un li haurà cridat l'atenció en els darrers anys precisament això, que les pubilles i els hereus parlen, diuen coses, reflexionen en veu alta sobre el poble, sobre com ho viuen, sobre els problemes que tenen, etcètera, no?
Clar, jo, per exemple, això que comentava el Xavi, és que, de fet, l'altre dia amb uns amics vam estar mirant les respostes que vam fer nosaltres en el nostre any, que va ser el 2021.
Al vostre examen?
No, en el qüestionari de Foment, que està penjat a Instagram.
Sí.
I clar, jo, per exemple, vaig veure algunes de les coses que vaig posar i vaig dir, ostres, doncs per posar la meva pel·lícula preferida
de
Sitges i tot... Sí, hauria estat interessant que m'haguessin fet alguna pregunta així més reflexiva, no? Això de com vius Sitges d'aquí 10 anys o el que sigui, i poder-ho comparar i dir, ostres, ara amb 23 anys m'ho miro de quan tenia 19
i això veig. Que...
Clar,
sí, veig
potser m'entenc la meva opinió, potser no. I hauria estat també interessant doncs, això, poder tenir alguna resposta
que d'alguna manera pugui servir d'un cert termòmetre d'opinió de la gent jove que es presenta a pubilla i hereu, no?
I un històric també, com una caricatura de la realitat social, vull dir, si en el moment en el que el Mario el van entrevistar, entre cometes, hagués dit una opinió que ara és molt diferent perquè la seva inquietud ara és una altra, per exemple l'habitatge o la feina,
sí.
Estem deixant clar que que han hagut uns canvis socials, uns canvis de preocupació entre els joves, i potser no només el Mario, és 10 persones del seu any que poguessin tenir aquella preocupació en el seu moment i ara una altra.
Tinc una sensació ara, a veure si és veritat, que penseu en el pubillatge com quelcom que ha d'anar més enllà, estrictament?
Sempre s'han de guanyar espais.
De la representació d'una festa, d'una tradició, de tal, sinó que ha de servir d'un, no sé si dir, de plataforma o o d'un canal també perquè la gent jove pugui dir en veu alta coses que en principi no tenen relació directa amb la festa en si, sinó amb el seu entorn, amb l'entorn que els ha vist néixer i créixer.
Sí, i al final crec que són tot persones que estan representant unes entitats, per tant formen part de manera molt activa
en
el que és el teixit associatiu d'aquesta vila, i que és precisament doncs, el que comentàvem abans, un dels que més segurament estan patint tot el que és la conseqüència de no poder viure al poble, no poder trobar una feina al poble i veure's expulsat d'aquí. Per tant, crec que és molt important que aquests representants, que són durant un any, no diria els, potser els més vistosos o els més...
Però està clar que ho són.
Però sí.
Quan has anat pel món, no sé, en converses amb pubilles o hereus, es parla d'aquestes coses? Vull dir, es parla de temes que puguin preocupar la vostra generació o es parla més de la festa i de tot?
Cadascú posa una mica... Suposo que no exposa el que dona per fet. Vull dir, hi ha pobles que tenen més visibilitat a nivell de pubillatge, que tenen més protagonisme, com és el cas de, per exemple, Solsona. Ah. Hi ha pobles també que són petits, que tenen més representativitat perquè és una tradició molt més arrelada a les costums d'aquella vila en concret. I ningú... O sigui, en general es dona per fet de que en alguns pobles es parla menys, en uns menys. Però sí que és veritat que en els discursos que he anat sentint hi ha unes certes preocupacions, i principalment hi ha una preocupació per perdre les nostres tradicions pel fet de com les estem plantejant des de fora com a públic. Si el pubillatge té una fama, destruirà en certa manera la manera en la qual es celebra.
És a dir, hi ha por a desvirtuar la tradició?
Es parla molt de, per exemple, de que és una celebració, una tradició arcaica. Aleshores, això fa molt de mal. Però ja és un posicionament. També es parla de l'habitatge, es parla de la identitat catalana i del que suposa deixar anar petites tradicions que s'estan perdent, o com ara el pubillatge, en molts indrets.
Tot això ho has anat escoltant, eh?
Sí, i també l'any passat vam tenir un parell de discursos i crec recordar que l'Oleguer es va posicionar força en temes de llengua, que és molt important.
Sí.
I no me'n recordo quins més...
Van ser dos discursos tractar, potents, però... tant un com l'altre.
I crec que no hem de deixar enrere aquesta resiliència que se li adjudica als joves. Sobretot en els discursos de comiat, que és el moment que, si tu t'has guanyat un any, en certa manera, que puguis acabar-lo mostrant que realment ets una persona...
Ho compartim, tot i que hi ha, com sempre, diguem-ne, dos opinions que molt sovint convergeixen aquí. Des d'aquells que diuen que no és el moment, fins als altres que pensen que mai no és el moment, per la gent que diu que no és el moment. I per tant, que val la pena, com deia en Xavi, que si has passat un any de pubillatge i si has tingut una posició de representativitat, que hi hagi un moment en què en veu alta puguis dir penso això, he viscut això, ha passat això, que no sé què, perquè no ho tornaràs a dir mai més, perquè no tornaràs a ser pubilla i hereu amb aquesta possibilitat de poder parlar en veu alta, no?
I és que és això, i millor dir-ho que no quedar-se amb les ganes, perquè jo,
exactament,
per exemple, en el meu any em vaig quedar algunes coses no vaig dir o que no em vaig posicionar en el seu moment, i ara penso, ostres, és que ho podria haver dit.
Sí.
Mira, era el meu moment, ja no tornaré a ser
per això, per dic, tant... aquest moment que no repetirà, perquè evidentment la vida no el tornarà a portar. Has pensat en què diràs?
Una mica, però va una mica d'això, de pensar en què són les qüestions realment importants, de posar en valor tots els problemes que tenim com per anar generant uns altres. Estem vivint en una situació en general mundial que és preocupant i que de manera directa o indirecta posa en risc tradicions com aquesta o aquestes converses. Crec que anirà per allà. Sí.
Ho estàs pensant força.
Sí.
Estàs pensant força i, com dèiem, forma part d'aquesta, no sé si dir, d'aquest registre actual del pubillatge. En què pubilles i hereus parlen, sí, parlen, diuen coses en veu alta, reflexionen, i a més d'un li crida l'atenció escoltar determinades coses, però hem d'entendre que forma part, com deien en Xavi i Mario, d'aquest jovent que no és, com ho deies, Mario, això del florero. No perquè ho hagin estat, sinó perquè el paper ara, o el paper que voleu exercir, és un paper molt més conscient de tot plegat. 11 i un minut. Xavi, gràcies.
Moltes gràcies.
Mario, gràcies.
A vosaltres.